TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
La meva sang és vermellona, no? És mallorquina.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat. Xavier Oliver, com anam?
Inés Mateu, la mar de bé, Maria Antoni Miró, com anam?
Beníssim.
Bon vespre.
Molt bé, molt bé.
Avui en el canal 2, divendres a ràdio, saludam a qui s'hagi incorporat, gràcies a Déu, perquè juga el Mallorca contra la Reial Societat, cosa que mos importa el més mínim.
No.
Poquíssim, a mi m'és igual, de fet.
Bé, si també tenim es els oients que són a Ràdio 2 avui en nosaltres, sí, perquè molt futbolers no són.
Efectivament.
A més, el Mallorca sempre perd quan nosaltres quedem en el canal 2 d'IB3 Ràdio. La meva sang és vermellona, no? És és mallorquina.
Ai, la Xenia, quanta fe per aquest programa.
Ai, és que
és mallorquina,
és,
no?
És una sàvia del poble.
Sí,
sí. Escoltau, vinga, mos posam en marxa. Va, 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 va.
Com si fos una addicció. Xa-la-la, sintonitza aquesta cançó. De tant en tant va sorgint sa vida.
A veure, connectarem en qualque moment amb esports 3 en joc, que mos ha robat CFM. No sé per què han de tenir 2 hores de prèvia,
és que,
de xerrada abans del Mallorca.
Poden xerrar tant de temps de futbol.
Els hi demanarem, els hi demanarem. Va, avui tenim na Marc Acifra en el control tècnic. Ara tot una connectarem amb ells, però de moment, xiu-xiu et jam.
I de sobte tot són risses, alegries i la pena d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i la pena d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre, i de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves. I si no estàs m'aguanto i algú altre em donarà l'amor que ara em falta. I la vida que fa tantes voltes que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i la pena d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes.
Ai, solucions i no problemes, que canta Figa Flowers, ma, per mi que són. Escoltau, solucions i no problemes és allò que tindríem si mos hagués tocat la loteria. Vos ha tocat res mai jugant a la loteria?
Això, reintegrament de la loteria de Nadal.
Quant va tocar?
20 euros.
Ah, molt bé, molt bé.
Has esperat el bitllet.
A mi mai m'ha tocat res, però sóc superoptimista. Així que pens que el dia que hi jugui me tocarà. Llavors estic reservant aquest moment.
No vos ha tocat res aquesta setmana?
No, absolutament res, perquè no he jugat.
No, i el boleto d'en Juanmi tampoc no va tocar res.
No ho he mirat realment, però bé, jo crec que no.
Com és això? Això no era.
És vera, divendres passat en Juanmi se'n va anar al mercat de l'Olivar i va comprar un dècim d'euro millor, crec que era, per xiu-xiu.
Sí, sí. Perdoneu, però si vos toca, jo et puc participar també, tot i que no hi fos aquell dia.
Sí, que formes part de l'equip.
Moltes gràcies. Sí.
Mai te faríem això.
Moltes gràcies. Bé, en qualsevol cas, a nosaltres no mos ha tocat. El manco aquesta setmana.
Exacte. No mos ha tocat. Llàstima. I de tanta sort, perquè passava pena que no tornàssiu. La qüestió és que a Mallorca, s'han encadenat 3 premis de loteria a només 24 hores. El més important ha tocat en el municipi de Consell, on s'afortunat o afortunada ha guanyat el milió del sorteig de l'Euromillones. I tot plegat m'ha fet pensar.
Com que, i què has pensat?
Amo, que li agradaria guanyar aquesta top barada.
Evidentment, però què més has pensat?
Que no sé què faria.
Bé, però no passis pena.
Si me toques, què faria?
No passis pena, perquè jo, com sempre, Inés, Mateu, t'ajudaré en tot allò que pugui. Per això, com que he notat que aquesta qüestió te preocupava, te generava cert neguit, he trascat per la redacció d'Ivetra Ràdio cercant assessoria financera entre la gent perquè aconsellin què fer amb aquest premi.
No sé si la redacció, perdona, és la redacció d'Ivetra Ràdio el millor lloc d'assessoria financera.
Ha hagut de tot, ha hagut de tot. Però clar, imagineu que si pot dir que així guanya aquest 10, 5, 1 milió d'euros, etcètera, etcètera, què faríem? Han demanat a la gent de la redacció i ha hagut de tot.
Bon dia, bon dia.
Home, imagina que jo ara... Bé, te fan guanyar la loteria i guanyes un milió d'euros. D'euros. Mm. Què faries amb aquest dos més? Pensa ràpid.
Pensa ràpid.
No diguis això.
Perdó.
Perdona, teva predina. No li faries un regal a la teva predina?
Bé, primer...
La vida no espera.
Tant. No, primer de tot me compraré un tractor.
Bé, no, molt bé.
Millor des que tenc.
Has sentit el que tenia Maria Antònia?
Sí, sí, he flipat, però bé. S'obren els dobbers, per tant...
Un tractor, quin preu té un tractor? Estàndard.
Tampoc m'ho han de passar, però... d'uns 100.000 euros, me la manco.
Entesos, molt bé.
I després, bueno, regalaria coses als meus familiars.
Molt bé.
I després jo crec que compraria els terrenys dels veïnats, perquè així no me molestin.
I... cases?
No, encara no, és a dir, a Far Vila compraria...
Ah, perquè no te'n pipin.
Exacte, perquè no te'n pipin i així seria, saps? Així.
Per tant, Toni, és que farà un milió d'euros, un tractor,
sí,
i terrenys perquè ningú no te'n pipi.
Exacte.
Respús.
I...
te'n sobren 800.000.
Bueno, si sobra...
Bé, no, 500.000.
Ah, si me'n sobren 500.000, bueno, ja aniré fent i no me preocuparé des del pes, fins que s'acabin.
Va, Toni, ja veus un assessor fiscal, potser t'aniria a porgar fum. I has d'invertir, compra una casa, compra una nova industrial, no ho sé.
Sí, Pontura, compra una casa, però no en el meu poble, saps?
A Palma, per exemple. I la llogaria, es podria llogar.
A Palma no ho sé, però sí que a un altre punt de Mallorca, així si ja hi vaig, podria quedar a dormir. Per exemple...
Toni, escolta, me sap greu, però no te demanaré consell si me toca solteria en sa vida.
Va bé.
Me sap greu.
No m'ho demani, no som la persona més indicada per... No sé què faria, jo.
Bé, però gràcies.
A tu.
Sentíem en Toni Guiscafré, company, amic d'aquest programa, que diu: compraria un tractor i els terrenys de vora que meva perquè no m'empipin els possibles veïnats.
Jo conec gent que ho ha fet en això. Ho ha d'estratègia, comprar els terrenys desveïnat. O sigui, mira si són pobres que encara haurien de comprar... Si mos toqués euro millor, haurien de tocar els terrenys de vora, però què és això?
M'ho assegurat sí, que
a quin món vivim?
No ho sé, un món estrany, en el Mateu, com a mínim.
Sent rics, serien pobres només per aquest fet.
Exacte, començam relativament malament.
Sabies que sí.
Sempre pots ser pitjor. Un tractor...
un tractor que te fa fer merfa i no.
Un home vell dins un cos de jove.
Sí, un híbrid. Un senyor híbrid. Però bueno, després hem demanat també gent un poc més gran i mos ha dit coses tal vegada que mos poden servir com a consell, el manco al principi d'un consell. Mem, Juanmi, jo he hagut de recórrer a tu, perquè tinc un dubte. Imagina que avui te diuen que has guanyat un milió d'euros jugant a loteria. Què faries amb aquest doberet?
Si estigués malalt, el se tornaria a jugar. Si tingués fills, en tinc una, merda. Va bé, per aquí. O...
Va bé, jo te diré que m'he entrevistat de moment en Toni Guiscafré, que té 22 anys i m'ha dit que compraria un tractor i compraria els terrenys de vora que seva.
Va,
perquè el veïnà no els... No, jo li he dit ja que el fiscal no el contractaré. Va. Per tant, estic veient també amb qui puc contractar perquè jo he guanyat aquest milió d'euros.
Val. Jo què faria amb aquest milió d'euros? Jo aquest milió d'euros l'emplearia sobretot per comprar un parell de pisos, una finca de pisos, 3-4 pisos...
Ja està, ja no et dona per més.
I ja està, i amb això.
Ho poden dir ben fort, Juan, mi especulador.
Sí.
Home, què és això?
Ha dit ja està, com si fos poc.
Sí. És a dir, te toques a 1 milió i en la crisi d'habitatge que hi ha, compres un edifici sense i especules, però què és això?
No té per què especular.
Ah, no, i per què vols un edifici?
Jo agraria cada pis a 1.000 i pico d'euros.
Ah, no.
En Xavi treu que és bon pla.
Ah, ficaria la seva família.
Sí, clar.
No ho sé. Bueno, pisos i pisos i pisos. Però encara tenim una darrera persona. La voleu sentir?
Clar que sí.
Hi ha mil històries en els teus ulls, van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls. Sincertesa amb dues vides s'ha creuat, navegant entre ferides mos trobem. Arrencam amb valentia viatges sense fi, on tot tindrà un nou sentit.
Andrea Sánchez, el control tècnic, com anem?
Bé.
Què faries?
M'aniria de viatge, aniria a recórrer el món.
Ah, milió d'euros?
Sí. I el que s'obri, pues bueno, pues una casa, jo què sé.
Ah, bueno, una casa estaria molt ben invertits.
Sí, sí.
Per tant, viatges i cases.
Sí, sí, sí.
Respús.
No, jo seria feliç així.
Ai, Andrea Sánchez en el control tècnic. Té molt bona idea, però crec que no li bastaria. És en el control tècnic.
Ara, vull explicar. La Marga Cifra s'ha enfadada perquè ell és control tècnic.
Ella
tot
està operant la màquina.
Exacte. Però darrere, de vora, hi tenen Andrea. Andrea Sánchez, control tècnic.
Però no li bastaria 1 milió d'euros per anar-se'n de viatge i una casa? O una cosa o l'altra?
O pot fer
una casa a Mallorca?
Una casa
a Mallorca te costa més d'un milió, que, ja, avui en
què
dia.
Què dius?
A prop.
Mem, tu vius a Bunyola i tal vegades Palau
clar,
de Bunyola...
Clar, però que vol viure? Ha de voler viure... Pues clar.
No. Sí, trobes pisos a Palma.
D'acord. Ara el defensor de la crisi habitacional.
No, és evident que els preus estan molt inflats, que hi ha la bimbolla, etc. Tot i que 1 milió d'euros te basta per comprar-los, per la moda de Déu.
Sí, d'acord.
En tot cas, que agafi una furgoneta, la camperitzi, llavors tens una casa amb rodes amb la qual pots viatjar.
Hippie, això t'anava a dir. Però està bé.
Com diria en Xisco Nadal, hippies.
Hippies. Molt bé, també hem demanat aquesta qüestió a col·laboradors i oients d'aquest programa.
Bé, amb 1 milió d'euros ho tenc bastant clar. Pagaries entrada d'un pis, un pis amb un bon salon, per posar una bona estanteria, per posar molt de discos, i clar, i la resta pues, en discos. No, en discos no, en viatges per comprar discos. Sí, viatges per comprar discos i després comptar-ho així, així.
Si me toqués 1 milió d'euros jugant-hi, pues, una cosa que sí que tenc clar és que la primera de tot ho disfrutarien els amics. Faria una gran festa, inclús a lo millor a fora d'Espanya, qualquilla, convidaria tothom a dormir, a venir de viatge ja per poder gaudir aquesta festa i fer una gran festa i una superfesta. I després en la resta, pues segurament ho invertiria en la meva família, en jo, en disfrutar una mica de la vida, perquè es caia la fi, pues intentaria gastar bastant i no pensaria molt en invertir-ho ni res d'això. Mentre me pugui durar fins d'aquí que jo visqui, ja me donaria per satisfet.
Sees
the one they're going to miss in lots of ways.
Molt bé, i de Inés i Maria Antònia, vos he de dir una cosa. Demà no vendré a fer feina perquè és guanyador d'aquest milió d'euros.
No.
No ets tu.
No, no som jo. Però hagués quedat bé.
És encantat. Què faries? No m'ho has dit.
Exacte, què faries tu?
Mireu, jo, per començar, compraria la casa que no tenc, un pis que no tenc.
D'acord, habitatge.
Habitatge, en primer de tot, i tal vegada en compraria un altre, si pogués.
Per especular...
Bé, després d'impostos... No, especular no. Després d'impostos, segurament no podria permetre'm dues cases, tot i que amb una bastaria després de l'altra ja ho hauríem. Donaria una part a un germà, com a bon germà, d'això no en tinc cap dubte.
Molt bé, Xavier.
Clar, tu no li donaries d'un germà qualque cosa a tu?
Té més dobbes que jo.
És igual. Tu
bé,
tens
clar,
un
si
milió d'euros.
Bé, clar, si guanyés en tindria més jo, supos.
Clar, després d'impostos tal vegada en queien 700 o 600.000. No ho sé, no sé.
A veure, quan te toca la loteria, què has de fer exactament? Com funciona? Maria Antònia, tu
veure,
ho saps?
Clar, saps què passa? És que jo soc superoptimista i, clar, jo només de xerrar-ne he pensat que me tocaria. Llavors, crec que, sincerament, no sé si me tocaria o no, però m'he documentat i és que a la pàgina web de la ONCE hi ha un document PDF, tres pàgines, on diu decisions i conseqüències que has de fer si te toca la loteria. Efectivament, aquest PDF me l'he descarregat tot, l'he llegit i l'he resumit per aquí i vosaltres avui.
Per favor, Ida, explica'l.
Què diu tot això, man?
A veure, coses que he trobat curioses en aquest document. Primer, se dirigeixen a tu extremadament respecte. Vostè que ha guanyat la loteria, vostè sap el que ha de fer amb el premi, ja que és vostè el guanyador. És com si, pel fet de tenir molt de dobbets, se m'hagués pujat en el cap una mica. Però bé, després una altra cosa és que, bueno, molta gent, és això, han d'anar alerta, perquè, de fet, els estudis diuen que moltes persones que guanyen la loteria, de fet, després s'arruïnen.
De fet, crec que per mi és, són 8 de cada 10.
Així és, es cap de 5 anys. Així és.
I com és?
A veure, després hi ha textos que diuen, semblen reflexions pròpies d'una psicòloga, pràcticament. Que diuen, per exemple, vol fer realment un canvi de vida o només millorar-lo? Altres preguntes com? Per favor, tot...
Però això és un test o...?
És un test, aquest document PDF, que te fa un llistat de preguntes i tu has de fer les respostes.
És a dir, un segon, mos hem de situar. Imagineu que vos toquen un milió d'euros, el que vulguis. Tu aniràs...
A la pàgina
web.
De
l'ONCE.
Sí. A veure, ben què he de fer, no?
Exacte. Jo sí, perquè ho cerc tot a Google. Llavors, crec que si m'ho toques arribaria en aquest PDF, perquè m'encanta investigar per internet. D'això és el nostre ofici. L'altra pregunta que també te fan és, se sent a gust el seu barri amb la seva gent o prefereix canviar l'entorn on viu?
Jo me toques a la loteria i no me mat de bunyola. De fet, jo millor si m'ho toques a la loteria per no marem-me de bunyola.
Exacte. Això és una altra lectura.
Per desgràcia.
Exacte. La maledicció de joves d'aquesta terra.
Així
no
és.
Tan joves.
Que ja no poden viure en la barriada on mos han criat.
L'altra pregunta que te fan és, té alguna il·lusió a que no desitja renunciar? Quin és el cost? I l'altra pregunta, molt clau també, vol ajudar els altres i a qui? Ajudaríeu algú?
Clar.
Jo ho tinc clar.
Si dic que no, que és fatal.
Amem, a ton germà com a mínim.
Sí.
Amem, ajudar no vol dir...
En els pares també, no?
Donar-li 50% del premi.
Sí, qualque forat de perill.
Jo crec que li donaria 50% a mon pare i mon mare.
Hola!
Fora bromes.
50%.
Fora bromes.
Amem, depèn de l'estat econòmic dels teus pares.
Fem broma. Què passa, Marga?
Marga, què estàs?
Marga en el control, tècnic...
Web. Un moment de silenci i tensió.
Atenció.
Hi ha plaques tectòniques que s'estan movent.
Ui.
Esports 3 en joc, però que...
Què ha estat ara? Què ha passat?
Aquesta
veu.
Podríeu saludar abans d'entrar.
Què és aquest eco?
Bon vespre, Esports 3 en joc. Com esteu?
Us hem d'explicar que a l'aplicació teniu Ràdio 2 i a Ràdio 2 podeu escoltar des de les 8 xup-xup.
Fora, com que xup-xup.
Esports res.
CFM, Divetres Ràdio, cada vegada que juga al Mallorca.
Que Juan Gà ha de venir aquí xup-xup per promocionar el seu espectacle al cap de la ràdio, per l'amor de Déu.
Esteu a vostra hora mateix a la segona divisió.
Mare meva.
Però el Mallorca B, el Mallorca va passar a segona B, primera divisió, no ho oblidis mai en això.
Exacte, sí, sí. Tots els oients que estan perduts, estem aquí a Xiu Xiu.
Ràdios,
moment, perquè això és un programa d'esports i passen coses en directe.
Que són aquests
pitos. Clar, per als oients de Xiu Xiu, hi ha gol al Coliseu, Alfonso Pérez.
S'avança el Getafe, marcaran Barri, Getafe a la Bes, primer gol, arriba al minut 62, Getafe 1, a la Bes 0, que te pareix, no?
Que professional.
Uau, que ho fan bé, realment.
Que fan
bé.
Com ho fan ells, eh?
Com ho
escolta,
diríeu, això?
Escolta com ho fem.
La meva sang és vermellona, no? És mallorquina.
Quan de Genoa!
Xiu, xiu, és molt fàcil, en sèrio, aplicació, perquè...
Ara, gràcies, gràcies.
Xiu, xiu, és molt fàcil, aplicació d'IB3, ràdio, hi ha 1 i 2, qui vulgui seguir nosaltres... l'estarà triant millor, però
no
Xiu Xiu és un bon programa.
Futbol,
perquè hi ha molts oients convençuts que venien a cercar Xiu Xiu i accidentalment t'han topat amb vosaltres, no passa res, són coses que passen, però molt fàcil. Digital, i ve tres radiadors, mos hi trobaran, com
li
sempre.
Li encanta en Xavier explicar això.
És que, clar,
escolta, Juan,
fàcil.
A quan va la candidatura del Calvo de la ràdio?
Ja
d'aquí dues setmanes sabrem els candidats.
Ja aniris,
ho he dit a l'inici del programa... Ja s'ha acabat, anem en tot.
Ui.
Ara ja...
Alea Jacta és.
Efectivament.
No se diu així.
No sé què te passa.
No sé,
sí. Estàs posseïda.
No sé què te passa.
La veïna surfista, què te passa ara? Parla de llengües mortes.
Les festes de Sant Mateu l'han deixat.
Està posseïda, l'Ina Mateu. Anem en tot. Avui se tanca el plaç per enviar cançons a la mitjanit. Per tant, a partir d'aquí, 15 dies, i de... sabrem quins són els candidats.
És que m'agrada perquè diu un fanga. Avui s'acaba el plaç i automàticament Neneu Sánchez, la nostra bar, ja ha agafat el mòbil i ja ha
acabat. Acaba el termini, el plaç, el termini, i tot s'acaba a partir de la mitjanit per presentar la cançó. Per tant, Inés Mateu, ja no ets a temps. Xavi, tampoc.
Bueno.
Maria Antònia, no pots enviar cançons d'en Niño Bravo. Per tant...
Ni d'en Chanquete.
Ni d'en Chanquete. Juanga, molta sort.
Xavi, Maria Antònia, Inés, demà, xiu-xiu, pot ser sigui la millor secció que teniu?
Pot
demà,
ser una col·laboradora que avui va de vermell i està espectacular,
gràcies.
Per qui no té la sort de veure-lo.
Des de la banqueta de mare, 8 i mitja, xiu-xiu.
Companys, gràcies. Sort en el mallorquinisme avui vespre.
I ve el Ràdio 2, veniu tots.
I sort a vosaltres també, Ràdio 2. Seguim aquí a CFM.
Tenim 11 del Mallorca.
Uepa, tenim 11. Dali, Toni.
Fotre un pulvet amb la total seguretat de que el xiquet
gràcies a tots els que vos heu incorporat des de l'FM d'IB3 Ràdio en aquest canal 2 d'IB3 Ràdio. Avui xerràvem de què faríeu si vos toqués la loteria. Un tema poc original, hem de reconèixer, però és que en les darreres 24 hores ha tocat la loteria, l'Euromilló, a Mallorca.
I en tres ocasions.
En tres ocasions, només 24 hores, el premi més alt ha tocat Consell, si mos... està escoltant aquest veïnat de Consell, municipi, que mos telefoni, 971-13-9902, per saber què farà ara, que és milionari.
Exacte, i jo per això també he volgut documentar i he volgut estudiar el milionari més auster del món.
Més rata, digue-ho.
El milionari més rata del món, sabeu qui és? Documentadíssim.
No.
Vos diré un nom...
Però és tan milionari que no té per què mostrar el món que n'és.
De fet, no. És que és conegut de lo rata que és.
Ah, rata.
Llavors, si us dic Ingvar Kamprad, vos sona?
Mallorquí no és?
No. Però i si us dic fundador d'IKEA?
Sí, clar.
Aquest home va ser el fundador d'IKEA perquè va morir el 2018 i en el seu llegat hi perdonen això, aquestes creixeres fredes i lletges. També els seus hàbits més estranys. Vestia amb roba de segona mà, comprada en mercadets, conduïa el seu Volvo del 93, que fa més de 20 anys que tenia aquell cotxe, i el més sorprenent, aquest bon home sempre comprava la llet i els iogurts caducats. perquè ai, estaven descomptats.
Per favor.
I sabeu el més curiós? Que va viure fins als 91 anys i també va ser un poquet nazi durant la seva joventut. Però bé, ell ho té catalogat com un error de joventut.
Mm-hmm. Bueno, bueno. I de, mira, jo anava a dir que no era rat, era hipster, però quan ja m'has dit lo de la llet caducada, he canviat d'idea.
Era un ranci.
Era un ranci, exacte. En poques paraules.
Si no voleu que vos contesti, no me demaneu. 99 red balloons floating in the summer sky. Panic bags, it's red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to life. Opens up one eager eye. Focusing it on the sky. 99... La situació. Globus World, la nova atracció eivissanca.
Eivissa se prepara per omplir el cel de color. Del 26 al 28 de setembre, Sant Antoni acollirà la primera edició de Eivissa Balloon Festival, un espectacle de globus aerostàtics i experiències visuals, diuen que úniques.
Durant aquests 3 dies hi haurà vols a l'AUBA, espectacles musicals, tallers per a famílies i un moment estel·lar dissabte vespre, el Night Glow, quan els globus romandran a terra il·luminats amb llum i música sincronitzada.
Un festival organitzat amb suport institucional que vol sorprendre visualment i alhora desestacionalitzar, això diuen, el turisme a l'illa.
Si no voleu que vos contesti, no me demaneu.
IB3 Ràdio és diversitat.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Continuem aquí a Xiu Xiu. Ara tot d'una mos connectàvem amb en Joan Rafael Coves, que és aquest col·laborador pollensí que cada dia... Avui quin dia som?
Dimecres.
Cada dimecres mos du una biografia d'un il·lustre que hem de suposar qui és. Sempre mos du biografies intenses.
Sí.
Intenses com aquesta cançó.
Mare, vull ser pescador. No m'ho privis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor et deixà la mort del pare. Mare, vull ser pescador. Vull ser pescador i no frare. Que sóc fill de pescador.
Fill de pescador.
I malgrat el teu dolor,
malgrat el dolor,
jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me...
I d'ací l'empromes, i aquí vos el duim. En Joan Rafael Coves, Joan Rafael Coves, avui te tenim a l'exterior, on ets? Ai, ai, la connexió, que no m'anirà bé. Està massa lluny. On ets, Joan Rafael?
Som molt en fora.
On ets?
On ets?
Dil la panxa de bou, que no hi neu ni plou.
Oh! Oh. Patufot, on ets?
Som a Sant Vicenç. Vistes en un cavall bernat.
Oh, bé, estimades.
En un paradís.
Oh, clar que sí.
Escargròs, pollença. En tots els sentits.
Molt.
És fort, Pollença. Pollença és forta.
I de, ja tenim...
Pollença i Pollencins, eh?
Sí, sí, sí.
Estem a Ràdio 2.
Avui tenim en Joan Rafel des de la cala de Sant Vicenç de Pollença, però sempre amb els seus... il·lustres a nosaltres.
Aquells il·lustres idèntics a nosaltres.
Així és, exacte. Mira, sonen els senyals horaris. Joan Rafel, te donen pas... amb el teu fantàstic personatge d'avui. Digues que sí.
Sí, 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 sí.
Tot teu, Joan Rafel.
Aquí vos presentes. Abans de començar, vos vull dir que en el darrer programa m'ha deixat un poc xulito. I he passat una setmana després.
Uai,
jo m'ho proposar un repte de que fes amb Pere Guirao, vos no recordeu?
Sí.
I jo, amb un acte de total imprudència, vaig dir que sí, no? Sense pensar massa. I resulta que si hi ha un nom que sona a tots els mallorquins, i fins i tot m'atreviria a dir que tots els balears, i que més és un nom que sona molt a Palma, aquest de Pere Guirao, pensava un mercat, una barriada...
Exacte.
Que si... I també sonen les notícies quasi cada dia d'aquesta casa i d'altres diaris de per aquí, xerrant d'aquest barri. De fet, sempre hi ha temes d'actualitat que afecten en aquest barri palmassà, que l'havíeu fixat. Hem de dir que no de Bades és un dels barris més... que concentra més població, més densitat de població de tota la ciutat. Però d'això ja en parlarem més en banda. Però tu, d'en Pere Guirao, el personatge, o sigui, d'en Pere Guirao Canyelles, l'enginyer, que va quedar que l'altre que era enginyer, tu, per ell més una llegenda que un personatge real.
Què vol dir? Que no hi ha informació?
No, se va. M'he vist en feines per trobar qualsevol cosa sobre ell. Per una banda, s'utilitza eines així de rotllo boomer, que són unes coses que són de paper amb tapes, que són llibres. Trobes poca cosa publicada, hi ha cosetes, però moltes van més en relació també en el final en com el barri ja fa el seu nom, no? Mm-hmm. Després, si tires de Google, això ja és una eina com de més rigor.
D'absolut rigor, clar que sí.
Per la gent moderna, és un error total, perquè clar, tu fiches allà Pere Guirao i te surten, bé, de tot. Referències a un barri, un mercat, immobiliaris, pisos...
Però te n'has acabat en sortint. Com ho has fet en això?
Mira, ara t'ho contré.
Va, endavant, sí.
He arribat a un punt que crec que ja és de no retorn.
No.
He creuat una línia vermella, a la qual no sé si sentir por, vergonya, orgull. He tirat a mi meus de ChatGPT.
No!
Oh, la mort d'aquesta secció.
No m'ho esperava,
Joan
això
Rafel,
de tu.
Tu no.
Però ho has revisat, perquè s'equivoca.
M'acaba de caure un ídol.
Saps que sí?
Home, s'equivoca, en Xat.
Antònia, jo me pensava, per un moment, que en Maria Antònia diria allò de que, oh, ets atractiu, que cal donar com a la excentricitat, però coincideix més en jo de que...
És vera. Bé, Joan Rafel, deixa de... És vera, m'ha agradat aquest concert, però bé, hem d'anar... jo vull saber la vida d'en Pere Guirao. Digues-mos si has pogut fer la biografia d'en Pere Nostro, com sols dir tu, o, ans al contrari, sense voler, hem aconseguit deixar-te sense arguments davant un personatge d'aquesta la nostra comunitat autònoma. Què ha passat, a veure?
Ja t'he dit, a mi, sense argument, només m'hi deixa una persona, que és la meva dona.
Molt bé, com ha de ser, clar que sí.
Ho fa sovint, això deixa'm sense argument. Però anem a fer això, anem a conèixer una mica més del nostre personatge d'avui, en Pere Guirao i Canyelles. Uh-huh. Tornarem a posar un poc més fort la música de l'Abanico, que m'agrada molt.
Vinga.
Per ambientar una miqueta l'època. I doncs, en Pere Guirao, Canyelles, en castellà Pedro Garau, que li diuen també molt de mallorquins, especialment de ciutat, va néixer a Palma de Mallorca, de Palma.
A més, Joan Rafael, ja que ningú li diu Pedro Garau, en Sabarriada.
Bueno,
te sorprendria.
Aquí sempre trobam una encletxa generacional entre l'altre i jo. I és evident.
Saps què passa? Que en Xavi també encletxa generacional i de llongueta. Perquè com que els de Palma s'ofen cada vegada que el Puy intenta...
Inés, a més, Joan Rafael... Jo,
si no m'havíeu contat, si... això?
No. Jo, si m'hagués d'ofendre cada vegada que algú se fica en qualcú de Palma en ciutat, jo no tindria energia per a res. Això tan més.
T'entén perfectament.
Ha posat call.
Fins a cert punt. Tenc amics que me diuen, has de defensar ciutat a la ràdio, sobretot d'Antoni Rà, que no el poden ni veure molts.
Pobre d'Antoni.
Sí, més bon al lot, ja els hi dic, però si és bon al lot. Bueno, endavant, perdona, t'interrompo, però bé, Pedro Garau ja ha sentit en ma vida.
Que tots ho fiïs ja de la normalització lingüística, ja no li dic en Pedro Garau, però la gent de la meva generació per amunt, que ja vaig fer mitja escolarització en castellà, encara en tarda per estir mentida, perquè me conserva superbé, el vera que encara han sentit allò de Pedro Garau. I bé, també és per dir-ho perquè surt de moltes de referències com a Pedro Garau, encara, si ho saps com a Pedro Garau, no trobes res. No sabem d'ell ho dia exacte, per exemple, ni tampoc l'any de naixement, perquè alguns mos diuen que és l'any 1885, però d'altres asseguren que va ser l'any 1860. O sigui, llavors, també anem 20 anys enrere, no hi ha tant per tant.
Home, 25 anys, no?
Bé, nosaltres mos quedarem, ja vos dic ara, lo del 1860, si vols per dir bé, perquè per dir que és la bona. Com ja vos podeu imaginar, si tenim aquest panorama a l'any de naixement, no espereu que tingui massa informació.
Això no ha començat bé i no continua bé.
Magre. No, va ser dit que la primera notícia que tenim d'ell és que va aprovar el batxillerat l'any 1877. D'aquí, si vos digués la data de naixement bona, però ja era la del 1860, perquè si no, si hagués graduat, perquè si es va graduar als 17 anys, i si no ho hagués fet abans de néixer, o de passar, mal ha de fer. I hem de dir que ho fa als instituts de Palma, en un institut de tota la vida. Més tard, es va llicenciar com a enginyer de Caminos, Puertos y Canales. Això també sempre he trobat que queda millor en castellà.
I a part és molt clar. Te diu, no, enginyer de Caminos, Puertos y Canales, res més.
Exacte. També la millor nota mos sona millor en castellà perquè Canales, aquí jo no... Canals, quan et pots, més que tu nostre, lletres i pots cosa més. Bé, hem de dir que es va llicenciar, però tampoc no voleu saber a quin any ni on, perquè no ho sabem. Està registrat quan era enginyer, però no sabem on va cursar el carrer. Sabem l'important, que al final és que se va llicenciar, que jo crec que ja basta. Hem de saber, però, que ho fa una època que Espanya es troba en plena modernització, especialment pel que fa a les infraestructures de transport i infraestructures portuàries.
Ai, això és bones notícies, no? Vol dir, va tenir molta feina.
Correcte. Molts de projectes urbanístics de Palma i de la resta de Mallorca porten el seu segell. Alguns, hem de dir que arribaren a bon port, mai més ben dit, i d'altres quedaren en això, en simples projectes. Comencem per un dels seus grans fracassos, i trobaríem el projecte de l'Eixample de Palma, que difereix bastant de la que se va fer finalment, que va realitzar el conegut com a Pla Calvet. En la seva proposta es defensava una extensió respectuosa amb les murades, o sigui, fora llevar les murades, en zones ajardinades, en un voltant d'aquestes murades, i un creixement urbà cap a fora a partir de nuclis que ja existissin, tipus nuclis com Son Roja o Son Espanyolet.
Ara que ho dius, jo això ho vaig estudiar, Història de les Illes Balears.
Has vist.
Pla Calvet, clar que sí, com en recordo.
Quina sort.
És molt famós perquè, clar, el Pla Calvet obri Palma a l'exterior.
Sí, exacte.
El moment que les... Clar, les murades estaven en aquell moment també com a maleïdes perquè deien que moltes de malalties, sobretot tipus pestes i altres epidèmies que va sofrir la ciutat de Palma, deien que era perquè l'aire no transitava com tocava, estava com a tot molt tancat, la gent molta que era mullada, i deien que la solució era llevar les murades, com va fer altres ciutats d'Espanya, perquè Palma va ser l'única, però arreu d'Espanya va passar això. Aquesta proposta també te va fer en Pere Girard molts anys intuir que ell demostrava una sensibilitat per a la protecció del patrimoni, com eren, per exemple, de Morades, i per una expansió ordenada. Però, com sabem, bé, sobretot en aquest dia, les bones idees no sempre són les que guanyen. No? És curiós, com dèiem al principi, que precisament ara el barri que du el seu nom, un dels barris de l'Eixample de Palma, sigui víctima d'allò que ell no volia, que era l'aglutinació i l'alta densitat habitacional.
Uh-huh. Imagina't si en Pere Grau levantara la cabeza, com diuen en castellà, Joan Rafel, s'enduria... És a dir, per una banda, estaria molt orgullós de la barriada de Pere Grau, que dut seu nom, perquè és una barriada multicultural, exemple de la convivència, de veres que hi ha molt de locals, culturals, moltes famílies mallorquines, afortunadament, continuen vivint allà, però sí que és vera que està sofrint, com tota la ciutat, un procés de gentrificació que ara ha arribat en aquesta barriada que fins ara era, ha estat símbol de s'empenta de molt de treballadors, vull dir que...
Sí, símbol, a més, com a de molt de poble que ha d'haver dit
sí,
Palma.
Sí, exacte.
És aquella típica barriada de Palma, que és una barriada perquè està dins un nucli de Palma, però que al final té com a tot aquell idiosincràsia de poble.
I té molta vida, exacte. Té es mercat...
Molt de restaurants multiculturals.
Sí. I de tot tipus. I veïnats. Aquí a la casa tenim molt de veïnats de Pere Grau.
Sí, Juanga, Marta Sampa, Xisco Nadal...
I amb orgull de barri.
I tant. Però continuem amb aquesta història, que m'està interessant.
Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba a mayor velocidad que nos llevaba al compás del cha-cha-cha.
Això vol dir que s'aproximen bones notícies per en Pere Grau, per el nostre il·lustre d'avui, Joan Rafel.
No tot van ser fregats, però va tenir també grans projectes que se van dur a terme, com molt ja sabeu. El més famós per ell és el traçat del ferrocarril de Solla. El seu traçat de les vies que uneixen aquesta població a la ciutat, en ciutat de Palma. Però també va ser ell que va dissenyar el tramvia de Solla, aquest tramvi que va de Solla fins a l'aeroport de Solla, estaríem xerrant dels dos trens, per dir-ho d'altra manera, més fotografiat de Mallorca, sense cap dubte.
A veure, Joan Rafel, és normal que el tren de Solla o el tren via de Solla en esport siguin els dos trens més fotografiats. No voldràs que la gent faci fotos en el tren d'Inca o en el de Manacor, no ho sé.
Ja sabem que per tu i per l'Antònia també... Solla és lo millor, però...
Lo millor. Home, per jo, no. Tampoc m'ho fonguis d'aquesta manera.
Lo millor de tot, però ja verbal, sempre fiquem vos en Manacor i Inca.
Sí, sempre estan tot el dia així, que si Solla...
Ja ho pensàvem només un treballant, això. Heu de pensar que Manacor i Inca també tenen el seu atractiu. Com, per exemple, ja sé, Inca té la Kelly.
Inca té Kelly. Però tant com, però... I Manacor, que té, mem? Que temem
moltes coses.
Sí, en Rafael nostre, en Rafael nostre.
Va, per l'amor de Déu, si hi ha qualcú, jo som el defensor del poble avui, Inqué o Manacor i que me l'estigui escoltant, 9713-9902, per l'amor de Déu, telefonau i estireu-li ses hores en Joan Rafel.
Sí, que també és de tramuntana, hem de dir.
No, jo no dic res, jo estic defensant, estic traient coses positives. Com si ja té anys de garantia, ja sabeu. I tot i que he de dir que jo no sé si... En el de Manacol li fa la mateixa gràcia en Rosolet nostre que les qualitats per a l'inquesa, també ja vos ho dic ara.
Però bé, Manacol, hi ha moltes més coses que en Rafael. Hi ha ses perles, hi ha Sant Antoni.
Per exemple.
És una cosa que només passa a Manacol.
Clar.
és igual.
Per cert, Joan Rafel, un altre dia xerrarem de que Espí de Bunyola el va coronar, es pollancí que va coronar Espí de Sant Antoni l'any passat. Aquesta lot va venir a practicar a Bunyola pujar a Espí, s'ha vist d'una hora en fora.
va venir a fer la pretemporada.
Totalment.
És a dir,
i després els pollencins s'enfaden si qualcú estant va a pujar al seu pi.
Nosaltres.
Ell va venir a pujar al pi de Bunyola.
Hi ha 67 municipis a Balears i tot el dia xerrau de Bunyola, Pollença, Solla... Ja està bé.
I Manacor.
I Manacor, però no hi xerrau.
El dimoni s'ha fet por, Pedro Sivarreta.
Imagina't-se de Formentera.
Què passa?
No, que mai ens mencionem.
Per això. Bunyola, en canvi, cada programa treu quatre pits.
Però és que és allò que jo conec.
Tens raó. Però no tanta.
Bé, tornant al nostre protagonista d'avui, Joan Rafel.
Exacte. Se va elaborar també algun dels projectes de remodelació i ampliació del Port de Palma. De fet, entre el 1912 i el 19 va ser director de la Junta del Port de Palma. A més, diuen que un parell de les làmines que ell va projectar de terra, que guanyaven terreny al mar, ara podríem dir que varen ser l'embrió del que ara coneixem com el Passeig Marítim. I després també, no hem d'oblidar les obres d'en Pere Nostro, no destaquen per la seva opulència, diguem, o per la seva... com dir-ho jo? Que estiguin molt endomassades. I estiguin
no era molt elegant, ell?
No posava molt ornament.
Era senzillot.
Per ser espectacular. Les obres d'en Guerau es caracteritzaven més per ser bastant sòlides, obres ben fetes, amb parets mestres d'aquestes que no tomben.
Molt bé.
Que
atractiu. Que atractiu un home que sap el que fa.
Un home de la força que sap el que fa. Lògicament, eren edificis funcionals, sobretot, i sempre amb un caràcter de servei públic, aquests edificis que servissen per servir el poble.
Quinta macla, Joan Rafel.
Sí, sí.
Xavi, que t'apareix avui,
eh?
Ah, no. Tant com en Xisco Nadal, de fer guapet.
Escolta, te diré que sí. En Xisco ja m'hagués posat, no ho sé...
La Rocío
Durcal. Avui t'he dit alguna cosa com això de... Avui, cançons de trens. Res més romàntic, estimat samurai.
Exactament.
Un tren que, com un cor, amb el seu xacatxà, ens convida a gaudir del nostre acompanyant en horitzontal, mentre les seves vies van fent revolts per...
Ai, per l'amor de Déu, què t'ha passat ara mateix, Joan Rafel?
Joan Rafel,
ho he entrat
una fantasia.
Som un gran admirador d'en Xisco.
No, ja ho crec.
Nosaltres també. No, ja has confessat una fantasia.
Quina?
Confesseu.
Teva. De fer el coit a dins un tren.
Sí. Amb el samurai. És que el samurai era un mite.
Samurai no he dit jo.
No.
Ha dit, mira, un segon, llegiré. Estima el samurai, que un tren que com un combo el seu xa-xa-xa mos convida a tu i a jo, és a dir, tu, en Joan Rafel i jo, el samurai, a gaudir del nostre amor acompanyant-te en horitzontal mentre les seves vies van fent revolts pels misteris de l'amor. Si això no és una proposició d'amor, estimat.
Jo crec que la fantasia era fer guateque, no?
No ho hem provat mai. Bé, tornant a la nostra, que encara m'ho fer mal. Ho tens a Solla, una de les anècdotes més comentades sobre ell, té a veure l'inauguració extraoficial d'aquest ferrocarril, el 1912. En aquell dia, han de dir que no es disposaven de locomotora ni del cap cotxe de tren per fer el trajecte oficial. Així, servava de recórrer a una locomotora anomenada Maria Luisa, la que era considerada el petit feo de la locomotora, a la qual se li enganxava un cotxe que li van prestar Ferrocarril de Mallorca per fer, o sigui, un de tren d'Inca o de Maracó, per fer aquest recorregut inaugural. Entre els viatgers, hem de dir que hi havia enginyers com Eusebi Estada, així com també el mateix Pere Guerau, i el president Antoni Maura. De Maria Luisa, vull aclarir, era la filla del contratista que va fer el ferrocarril, el senyor Luis Bovió, i va comprar una petita locomotora, que va batejar amb el nom de la seva filla, no massa guapa, va dir la locomotora, la filla no ho sé, i era, hem de dir que era una locomotora que era més semblant, ja he vist una foto, era més semblant a un cotxe tipus que tenia en Mr. Bean, no sé si vols...
Sí, aquell antigot.
Aquell cotxet, quadradet, que no a una locomotora tal com molt la imaginava, tipo Chaggington, per dir-ho d'alguna manera així, molt, aquell somenet tant elegant i tot això. No era així. Hem de dir, però, que ell va batejar aquesta locomotora amb el nom de Maria Luisa, i aquesta locomotora ja va servir com una tractora en les obres del propi ferrocarril. O sigui, la varen emplear per fer les obres d'aquest traçat. Per
tant,
era de justícia que tingués el privilegi de ser la locomotora del primer viatge en tan distingits passatgers fins a Sóller.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas, ser libre de todo, libre, libre hasta de ti, hasta de ti.
Mos has posat temàtica tren, a veure que serà un guateque això.
És un guateque, és un guateque per això. S'ha tot atent, fan les coses que per ells no ho saben fer, però després, amb un pot d'interès, vos surten a tots.
Estàs
són,
dient...
Són la nostra inspiració, Tendol. Sí, que...
Són
la nostra referència, clar que sí.
Sí, sempre. Hem de tenir referents, al final.
Sí. Sempre.
Hem de dir sobre ell, que diuen que tenia un caràcter bastant familiar, molt proper. Possiblement, aquest fet va provocar que la família Guerau, després de la mort d'en Pere, el 28 d'abril de l'any 1909, hagi continuat la tradició d'obres d'enginyeria i arquitectura. El seu fill Carles Guerau, Tornavells, es va dedicar a l'arquitectura, per exemple, i després del seu net, en Pere Guerau, sagristà. Precisament, darrerament s'ha xerrat molt del seu fill, en Carles, i del seu barri, Pere Guerau. El centenari de les 100 cases del barri de Pere Guerau varen ser dissenyades precisament pel seu fill Carles, el fill del nostre protagonista d'avui. També han de dir que eren d'aspecte, com les obres que feia son pare, eren d'aspecte sobri. Són 102 cases, ja que li diuen les 100 cases, però n'hi varen fer 102 al final, perquè hi havia un espai que havia d'anar destinat a una escola, però finalment no se va fer i se va aprofitar el terreny per seguir fent més vivendes. Hem de dir que són unes cases de planta baixa i pis, la típica casa de poble, però de qualsevol manera, amb persiana mallorquina, de color verd, i amb dues vivendes a cada planta de l'edificació, amb un pati interior i un jardí, o sigui, bastant correctes. I hem de dir que les 100 cases sí que simbolitzen, dins la saturació del barri, l'essència de Guerau, un miracle immobiliari de fa 100 anys, quan es vivia una situació semblant a la d'ara, amb una gran emergència habitacional a la ciutat, i va ser un projecte, a més, impulsat per gent humil i noble, per gent que el que volia fer era també vivenda, que també fos per gent, com ells, humils i nobles. Que va aconseguir, a més, que els veïnats de les 100 cases poguessin viure dignament i, a més, forjessin un sentiment de pertinença que encara avui perdura.
Exacte.
I els ajuda a resistir davant la gentrificació del barri i de Palma sencera, per dir-ho d'alguna manera. És un poble de 102 cases al cor de la ciutat.
Exacte. I de Joan Rafael, m'ha parecut molt interessant conèixer en Pere Guerau, perquè és molt fàcil dir Pere Guerau com a barriada, i avui han conegut qui era en Pere Guerau.
I és molt necessari també tenir molt present tots aquests noms que moltes vegades, com dius tu, sentim diàriament, però no li posem trajectòria i simplement li posem un nom.
I saber d'on venim i qui ha aconseguit posar les bases, mai millor dit. M'agradaria utilitzar un terme arquitectònic, però no en sé tant.
Els ciments,
gràcies, Maria Antònia.
Ja ho diuen, Flipau.
En Pere Guerau. Joan Rafael, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara fem una petita aturada i tornem tot d'una més xiu-xiu, clar que sí. No bona nou, si heu arribat fins aquí.
No, i no bona nou, i una cosa molt important. Tota aquella gent que li ha dedicat uns segons a fer la transició de la freqüència modulada a la freqüència digital d'Ivetres Ràdio, és a dir, Ràdio 2, moltes i moltes gràcies.
Tot d'una tornem.
Cada dia no vull no pujar el tren de mitjanit, si tu no dic que estàs de... és ràdio, és cultura.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Xiu, xiu.
Sí, continuem aquí a Xiu Xiu i és vera que els dimecres na Maria Antònia mos du la verdadera història. Mos du històries inventades reals o
inventades.
Que nosaltres hem d'esbrinar.
Exacte. Però segur que passa. Avui he estat pensant de per què m'agraden tant les històries i, de fet, crec que podem desgranar-los una mica. I avui, en lloc d'una història, anem abans. Abans de les històries venen els contes infantils.
Sí, és vera.
I, de fet, a mi m'han contat molt de contes, he tingut aquesta sort, i he pensat que de petita el que més me sorprenia era que molt sovint els pares estaven morts, però també, sobretot, les mares.
Els pares dels contes.
Mama. Jo ja us he dit que a mi me contaven molt de contes, Inés i Xavi... vos contaven contes, de petits?
També molts. Quina sort, quina sort. Contau contes, perquè són els que queden, no queden les pel·lícules. Bé, sí que queden.
Jo me posava a mon pare, abans d'anar a dormir, en un casset de les rondades mallorquines.
Ai, boníssim.
Per mi, la d'en Jordi de Racó.
Sí.
Sí. I la flor romanià.
La meva preferida és la flor romanià.
Ah, sí?
La flor romanià.
Perquè si xerram de contes, i també ara podem anar a lo més en mainstream, o també me'n podeu dir americanades, digueu-me contes que conegueu. Per exemple, Blancaneus, Ventafocs...
En Puquesca.
Els tres porquets.
Els tres porquets, no, Rinsos... Tota aquesta gent molt sovint té...
Antoni i Espatinot.
Mira, justament d'aquest no els conec. Però molt sovint aquesta gent té els pares morts. Són orfes o, per exemple, hi ha una madrassa
que
dolenta.
És que fixa't una cosa. Ara, perdó, Maria Antònia.
Digue'm.
Però hi ha moltes narratives creades per a infants en què els pares pateixen qualque tipus de tragèdia. Fixa't, el viatge de Chihiro no és precisament feta per a nins, però jo me recordo quan era un nin que tot allò me sacsejava d'una manera brutal.
Que són els pares que
converteixen en
porcs.
Però va afectar tant.
Això va afectar molt i vaig pensar, ui...
Sabeu quina mort a mi me va afectar moltíssim? La mort de sa mare, de na Catalineta, o més coneguda com Nastaldó.
Això era i no era una lota pubila, garrida ferm, que havia nom Catalineta. Anava a costura i sa mestra sempre li deia.
Oh, fieta meua, que t'estim. Ja t'hi tractaria bé, si fos ta mare.
Però no ho sou.
Ho seria, deia sa mestra. Si matasses sa que tens, jo me casaria amb ton pare i cada dia per berenar te donaria pa amb mel.
I heu de creure i pensar que un dia, arribant de costura, demanà pa i botifarró. Sa mare, per donar-n'hi, obri sa pastera, trava sa coberta amb una tortuga que hi havia sa paret, sa cala per tallar el botifarró, que el tenia allà dins, i na Catalineta, jugant, s'enfila a una cadira. Posa sa mà a sa tortuga, que tenia travada sa coberta. Sense temer-se'n, li dona mitja volta. Sa coberta escapa i plam! Cau damunt el cap de sa mare i li va rompre sansa d'escoll i dins una estona la pobreta ja va babadiat. En aquest Catalineta, tot d'una quedà allà. Llavors va rompre amb un plos que cuidava estrellar-se sense saber què es feia. Fuig de casa seua com una botxa, troba sa mestra i li conta i sa mestra li diu...
Mira, si no em creus a mi, està fet de tu. Diran que l'has morta a posta.
Digueu-me què he de fer.
Què has de fer? Anar-te'n a casa teva, posar-li un tros de botifarró dins sa boca i un tros de pa en ses mans. I surts enmig del carrer i te poses a cridar. Oh, mesquina de mi, que m'humereta s'ha ofegadeta, menjant pa amb botifarronet. Sa gent s'ho creurà. Ton pare se podrà casar amb mi. I jo seré ta mare.
Des cap d'una temporada, son pare se casa amb sa mestra, que tenia una filla que havia nom Joanota. Sa més grossera, malfenta i gropelluda, que s'haguessin vista mai. I en el mateix temps, sa més entonada i sa més superbiosa, que sa sol escaufava, com veien a Catalina,